trencament de la immunitat de Puigdemont perquè no veia risc, perquè creia que l'advocacia de l'Estat espanyola ja li havia informat que no hi havia risc d'aquest tipus d'incidents i de problemes, ara s'ho pot replantejar i tornar-li a donar la, en definitiva, la garantia o la prerrogativa de la immunitat. Això segurament passarà, i si passa, doncs es podran també doncs, quedar més tranquils els jutges italians i podran dir allò de que passe de mi este cáliz, no? Perquè, clar, ells s'hi han trobat amb això. Segur que no tenien masses antecedents de tot aquest problema. De manera que l'incident s'haurà produït, haurà de tenir alguna conseqüència. I fixa't, jo tinc una especial curiositat, no sé si la compartiu, per escoltar en Salvador Illa. A veure en quins termes intenta aprofitar l'ocasió.
A veure, Joan, va, hem posat moltes qüestions damunt de la taula, sí. Ja que ja també ho apuntava el Josep Maria i ha fet referència a la Sílvia. Clar, el principal escull, quan dic escull em refereixo a l'element fonamental que mostrarà les discrepàncies entre els socis de govern, i aquí entrarà també el posicionament que hi pugui fer el PSC, serà aquesta taula de diàleg, no? Que sí, efectivament està inclòs en aquest document de 1.500 punts en els quals hi ha els acords que en principi el govern ha de tirar endavant, és a dir, la taula formalment hi és, sí. Però també sabem que Junts per Catalunya el que farà com a mínim serà mostrar-se escèptic amb el resultat de la taula. Sí. Per dir-ho d'una manera suau, diguem-ne, el que com a mínim quedarà palès és que Esquerra i Junts per Catalunya la taula la veuen de manera diferent. No serà una novetat, però quedarà palès al Parlament de Catalunya. No?
Sí, la qüestió és que a mi em sembla que la posició d'escepticisme és legítima, perquè és una posició d'escepticisme prèvia que ja tenien la CUP, per exemple, que va investir Pere Aragonès, i també Junts per Catalunya. Per què crec que hi ha una diferència substancial en relació a les declaracions tant de Carles Puigdemont com dels principals dirigents de Junts per Catalunya en relació a la taula de negociació? Perquè hi ha hagut un trànsit de l'escepticisme a la beligerància en relació a aquesta taula de negociació. Ho vam començar a veure quan hi va haver la tria dels noms de la que havia de ser la delegació de Junts a la taula, no validada pel president Aragonès, i ho vam continuar veient en les últimes hores amb l'increment de decibels quan hi ha hagut la detenció i posterior alliberament de Carles Puigdemont. El discurs de Puigdemont des de l'Alguer de dissabte és un discurs amb molts decibels, molt beligerant contra la taula de negociació, i fins i tot fa pensar, si arribés algú aquí i no els diguessis que són socis de govern, fa pensar en un exercici discursiu de cap de l'oposició. Perquè hem de recordar que la taula de negociació és l'aposta política en la carpeta nacional d'aquest govern, i és un govern de coalició. I a mi em sembla que en les últimes hores i en els últims dies aquesta beligerància exhibida per part d'un dels socis de govern en relació a la taula de negociació persegueix una erosió del soci més que no pas la visualització d'una proposta política, i a mi em sembla que això es percebrà en el debat de política general. És a dir, jo crec que Junts no desaprofitarà aquesta oportunitat al debat de política general, però a la vegada crec que els dos socis intentaran que les discrepàncies siguin evidents, però sortir-ne sense moltes esgarrinxades.
Sí, de fet, ho han de fer així, perquè el problema que tenen és que s'han d'entendre.
Sí, sí.
És un problema, no hi ha una altra alternativa, no és viable un govern d'Esquerra, PSC i Comuns, això no és viable. L'únic govern que ells entenen que és viable és Esquerra i Junts. Què passa? Que aquestes diferències es veuran i les continuarem veient, i aquesta sensibilitat que tenen a flor de pell a vegades, que qualsevol lliscada d'uns o dels altres provoca una petita crisi, com la que va passar, bueno, vam tenir la... És que hem tingut la de l'aeroport, la setmana següent vam tenir la de la taula de negociació, i veurem moltes més. Doncs aquest fet no trencarà el govern. És a dir, ens haurem d'acostumar que seran socis beligerants entre ells, que es faran oposició, perquè això veurem que Junts farà l'oposició a Esquerra amb una voluntat d'anar erosionant, com ha dit el Joan, a poc a poc, de cara a les properes eleccions. Aquest és l'objectiu que té Junts, però s'entendran. I aquesta també, aquesta voluntat que tenen de dividir el que és el partit i la gestió de govern, una cosa, ho va dir el president Aragonès i ho han dit també els líders de Junts, una cosa és el que passi entre Junts i Esquerra, i una altra cosa és el que passi a dins del govern, que s'han conjurat per blindar-ho i evitar el soroll mediàtic i el soroll propi que fan els líders de Junts i Esquerra per intentar que continuï endavant.
Suposo que en això...
No, anava a dir que per força necessiten que hi hagi un recorregut com a mínim fins al 2023. I, per tant, s'han de complir les premisses que deia la Sílvia. Però si ens fixem en els detalls, l'altre dia, quan hi va haver la detenció de Puigdemont a l'Alguer, el primer que es va produir és una manifestació davant del consolat italià. I, posteriorment, en termes governamentals, hi va haver una reunió del vicepresident Puigneró només amb els consellers de Junts. Jo crec que el que també ens hem d'acostumar és en la dualitat dins del govern. És a dir, hi ha esforços per aïllar el govern del soroll dels partits? Sí, com deia la Sílvia. Però és que aquest és un govern molt estrany, com ho era l'anterior, el de l'anterior legislatura, perquè funciona en termes de dualitat. És a dir, el vicepresident es reuneix amb els seus consellers i el president amb els seus consellers. I després s'intenta transmetre aquest mateix divendres un missatge institucional que no comportis garrinxades, perquè recordem que el president Aragonès no va fer cap referència a la taula de negociació.
Ho va fer Junqueras abans. Correcte. Ho havia fet Junqueras, que va ser l'encarregat de defensar-la.
En nom del partit.
I aquí sí que hi haurà aquest element que plantejava el Josep Maria, que li demanarà que et demanaria, Josep Maria, que desenvolupis una mica i que puguem també estirar aquest fil aquí a la taula des de Barcelona amb la Sílvia i el Joan, que és justament quin paper pugui acabar prenent el PSC en el seu plantejament en aquest debat. Bàsicament perquè tenim molt clar què és el que passarà entre Esquerra i Junts per Catalunya, que més allà que intentin demostrar que estan units en el govern, quedarà clar que tenen posicionaments diferents en determinades qüestions també fonamentals, i caldrà veure, per tant, al PSC, Josep Maria, quin és el plantejament o l'oferiment que li acabi fent a Pere Aragonès com a president de la Generalitat. Un, evidentment, pel que fa al diàleg, i dos, pel que fa als pressupostos, no? Que hi haurà també aquesta negociació, que hi haurà de ser també a Catalunya, com s'està fent al Congrés dels Diputats, i que aquí el PSC ha de modular quin és el discurs que vol mantenir en aquest debat i quina relació començar a establir amb Esquerra per poder ponderar tots plegats quan s'acabi què ha passat entre Esquerra i Junts i què ha passat entre Esquerra i el PSC, no? En relació amb aquest to. Que suposo que anava una mica per aquí, el que tu apuntaves.
Sí, m'has captat bé. Jo per això intentava introduir també aquest altre factor, perquè, clar, estem molt capficats, lògicament, amb l'estabilitat del govern a Catalunya i els socis, i si són una coalició en baralla permanent o, doncs, una coalició en reconciliació permanent, en fi, de tots aquests aspectes, no? Però, clar, aquí el PSC també pot jugar, efectivament. I, a més, home, en Salvador Illa és un home de confiança, per entendre'ns, de què? De Sánchez. I, per tant, què és el que dedueixo? Doncs que segurament el Salvador Illa ha preguntat a la Moncloa i jo com me posiciono en este debate. I segurament, doncs, des de la Moncloa li han donat algun tipus... No, instrucció no, però sí algun tipus de suggeriment. Hombre, ¿por qué no lo enfoques así? I segurament, doncs, la seva veu lògic és que es faci sentir en el sentit de dir nois, que jo també estic aquí, eh? Què podem fer? Doncs podem fer per parar el futur. És a dir, jo crec que des del PSOE i del govern s'analitza la deriva a Catalunya com un fracàs anticipat. És a dir, aquest govern s'estimbarà en el sentit de que, com que hi ha precisament estratègies tan oposades, doncs no els hi anirà bé. I com que dic que això és l'anàlisi que es fa aquí, no? Uh-huh. I com que no els hi anirà bé, doncs escolta, a lo millor doncs el premi de consolació sóc jo més endavant. Per tant, per què no hi pensem? Bueno, doncs jo crec que el PSC estarà sempre durant aquesta legislatura esperant a veure què li cau. I bueno, jo no vull dir que sigui fàcil, naturalment, no? Perquè si Esquerra Republicana, en lloc de mirar cap a Junts i tenir molta paciència, hi ha un dia que se'n cansa i decideix fer un altre tipus d'aliances, això també seria una operació molt arriscada i difícil. I doncs ara simplement està sobre el taulell com a pura política ficció. Però, clar, com que la política a vegades doncs s'alia amb la ficció i té desenvolupaments que no esperàvem, doncs també sempre cal pensar-hi en aquesta possibilitat, no? De que aquest preparar l'horitzó passi per picar l'ullet constantment en el sentit aquest que dèiem, nois, que jo també estic aquí, no us oblideu de mi, i sobretot, saps allò? Un cop més allò del xiste del dentista, no? És a dir, no ens fem mal, no? No ens convé. I què vol dir no fer-se mal? Sobretot, recordem Rufián. Rufián deia fa pocs dies si esto del diálogo de la mesa no va bien, no? Ho deia així al Congrés, més o menys, doncs podem prendre mal. Perquè doncs, hi ha un senyor que es diu Casado i un partit que es diu Vox que estan també intentant preparar el seu futur. Ells, Vox, dedicant-se a insultar diputades al Congrés, tampoc farà carrera. I el PP també necessita sortir de la sombra. I, per tant, aquests també juguen, evidentment.
Tothom intentarà posicionar-se.
Si tot se'n va a Norris, si tot se'n va a Norris, els beneficiats poden ser els senyors del PP i Vox.
A veure, Sílvia, aquest posicionament, el Josep Maria explicava ara, també haurà de decidir el PSC què acaba fent o quin és el posicionament, plantejament que acaba portant, no, en aquest debat?
Doncs continuarà la seva línia. És a dir, el Josep Maria ha dit que els socialistes, o des de Madrid, s'espera que el govern de Catalunya s'acabi estimbant. Podíem pensar el mateix que podia passar al govern central, que també hi ha moltes friccions entre socis de govern. I PSOE i Podemos tenen una relació tranquil·la de tant en tant, perquè a vegades també surten espures. Llavors, aquí és el que hem parlat abans. Aquest govern de Catalunya aguantarà doncs, el que hagi d'aguantar. Seran segurament els 2 anys fins que es revisi tot el pacte amb la CUP i es decideixi què fa. I el PSC haurà de mantenir la posició que manté ara a favor del diàleg, està obert a negociar, està obert a mantenir el diàleg amb tots els partits, amb la mà estesa per pactar pressupostos, si arriba el moment i la CUP no vol pactar-los, continuarà amb aquesta línia.
A veure, Joan.
A veure, fins ara la legislatura Salvador Illa no ha fet sang. En podria haver fet més de les discrepàncies entre Junts i Esquerra Republicana, no n'ha fet més enllà de discursos més abrandats com el de la Festa de la Rosa, no? Però no ha fet sang i s'ha ofert per la, no diria per la governabilitat, però sí per les grans qüestions, no? Com és, per exemple, la negociació dels pressupostos de la Generalitat. A mi em sembla, i no és pas agafar la bola de vidre, que la prioritat de Pere Aragonès és aprovar els pressupostos amb la CUP i que hauria d'anar molt malament aquesta relació amb la CUP. No dic que vagi bé, perquè no és planera, però hauria d'anar molt malament aquesta relació amb la CUP perquè Aragonès no aprovés aquests pressupostos de la Generalitat amb la CUP. Per tant, el paper del PSC quedarà inserit en un rol, jo crec que més subaltern a l'hora dels acords i dels pactes o del protagonisme en els pactes. Ara bé, és cert que el discurs que faci Salvador Illa en el debat de política general ens ajudarà a veure quin tipus d'oposició veurem en els pròxims mesos i com modularà aquesta oposició.
Senyor Pere Navarro, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui al matí a Ràdio Estel.
Gràcies per convidar-me.
No sé si encara té una connexió prou forta amb la política com per avui seure's a la tele a les 4 de la tarda i gaudir del debat de política general de manera intensa d'aquí a dijous.
No podré, però realment la connexió amb la política és molt forta, evidentment, perquè això ho porto de sèrie. O sigui, jo crec que vaig deixar així ja. I això ja no s'arregla. Però bueno, aquests debats són molt importants perquè al final repercuteixen en la vida de les persones, no? I per tant la política és això.
Què n'espera vostè d'aquest debat de política general que comença avui al Parlament de Catalunya?
Miri, dels debats de política general, és a dir, jo espero més elecció de govern, elecció d'oposició, etc. Els debats de política general estan bé perquè ajuden a situar les posicions de cadascun dels partits, però de vegades tenen una certa tendència a ser uns debats molt de cara a la galeria, no? I em sembla que el que necessitem en aquest moment és un govern que governi i el que necessitem és tirar endavant tota una sèrie de solucions que tenen els ciutadans i les ciutadanes. Ja no parlem de pandèmia, però encara estem en una situació molt difícil. El sistema sanitari és un sistema sanitari que està molt tocat, però és que està molt tocat des de l'any 2010. Això és política, també. I ja no dic res més, perquè ja em ficaré en política. I jo, com ho deia? He vingut a parlar...
He
vingut a parlar del meu llibre.
La setmana vinent comença la segona edició de la Barcelona New Economic Week i d'això és el que volem parlar avui amb en Pere Navarro.
Però veu com un s'apassiona, quan comença el tema.
Ja veig que li comença a sortir. Passa que, clar, com que aquí els companys ha sigut casualitat, però estàvem parlant de què havia de fer el PSC en aquest debat de política general i vostè va ser primer secretari del PSC.
Sí.
No sé si em podria dir vostè quin paper creu que hauria de jugar el PSC en aquest debat de política general, tenint en compte la relació que hi ha entre els socis de govern, entre Junts per Catalunya i Esquerra, entre Esquerra i la CUP, que és el que aguanta l'acord de govern que avui presentarà el president de la Generalitat, i com que hi ha aquesta taula de diàleg damunt de la taula, doncs, home, no sé vostè com a exprimer secretari del PSC, la persona que continua molt vinculada amb el partit, quin és el plantejament que creu que hauria de fer el PSC?
Vostè avui, no? Continua burxant-me. Perquè...
Home, jo ho intentaré, és clar que sí.
No, doncs, no, jo crec que el Salvador Illa està fent una bona tasca d'oposició. És a dir, avui el PSC és el primer partit de Catalunya, és el que va sortir de les eleccions al Parlament de Catalunya. Crec que el Salvador és una persona... Perquè això a vegades també va a tarannars personals, eh? El Salvador és una persona que li agrada construir coses. I, per tant, el que necessita avui Catalunya és justament això. El PSC, i en primera persona el Salvador Illa, el que ha defensat és que el primer diàleg s'ha de produir entre catalans i catalanes. No n'hi ha prou només amb una taula de diàleg entre Catalunya i la resta d'Espanya, etc, sinó que aquí també ens hem de posar d'acord. Desgraciadament, Catalunya està dividida per la meitat a les eleccions, a totes les eleccions. El Parlament de Catalunya es veu que hi ha la meitat de catalans que opinen d'una manera determinada i l'altra meitat d'una altra manera determinada, i crec que aquí s'ha de construir una majoria aprofitant els d'una part i els d'una altra part. Aquesta és la manera de construir una majoria per governar, com li deia abans, solucionant problemes. I crec que el Salvador representa això. Soc molt ortodox, oi?
Trobo que va estar molt de temps a la política i que, per tant, continua surfejant molt bé l'actualitat, però li agraeixo la seva reflexió, evidentment.
Li agraeixo la seva pregunta.
Si li sembla, podem parlar del que havíem de parlar avui, que és aquesta nova edició de la Barcelona New Economic Week, que arriba la propera setmana. La voluntat és acostar dos mons que estan en una situació molt complicada ara mateix, no? Que són el món de la indústria, de la nova tecnologia. En auge és la que més bé ha aguantat la situació de crisi econòmica i la potencialitat d'una ciutat com és la ciutat de Barcelona per aprofitar aquest moment, no? Van fer ja la primera experiència i avui, a partir d'aquesta propera setmana, tornaran a incidir en la capacitat que té la ciutat d'atreure aquest talent i generar una indústria.
Sí, entre moltes altres coses, això també és fer política d'alguna manera, perquè l'any passat, en plena pandèmia, era evident que no es podien fer ni congressos ni fires que estiguessin basades en el contacte físic, perquè la pandèmia ho impedia. I ens vam inventar una cosa que era absolutament nova, que és el Barcelona New Economy Week, que és un esdeveniment híbrid que permet, diguem-ne, estar presencial i, a més, una plataforma digital que vam fer expressament perquè la gent pogués assistir a l'esdeveniment, però no de manera passiva, sinó que pogués intervenir, interaccionar amb tot això. Amb això vam aconseguir que 11.000 professionals, que volen dir 11.000 empreses de més de 100 països de tot el món, estiguessin connectats. Què vol dir això? Això vol dir que aquest any, això no ho vam fer només per un parche per la pandèmia, sinó que tenia continuïtat. Aquest any continuarem amb la segona edició, i del que es tracta és que aquesta primera setmana d'octubre Barcelona sigui novament la capital mundial de la nova economia. Com vostè ha dit, és clarament això, és buscar oportunitats, no lamentar-nos d'una situació en la que estem, sinó buscar oportunitats, buscar nous espais perquè la gent pugui treballar en aquesta nova economia, en la nova indústria també. Hi ha un exemple molt clar. En la pandèmia ens hem donat compte que no fabricàvem res. Fabriquem coses, però els temes bàsics els vam haver de portar d'altres llocs. Bé, doncs, ara ens hem donat compte...
Si m'ho permet, amb la pandèmia, i ara també, que amb la crisi de les matèries primeres, etc, que ens està arribant de la Xina...
Els microxips?
La producció a Catalunya se n'està ressentint, microxips, i la resta, perquè al final tot va associat, són microxips i matèries primeres. Tota la producció a Catalunya, la que es fa directament aquí, la que depèn de fora, està afectada per la situació actual.
És clar, per tant, tot això, és veritat que la pandèmia ha accelerat algunes coses que ja arribaven, perquè nosaltres tot el tema de l'impuls de la indústria 4.0 ja ho estàvem fent. Però bé, ens hem donat compte, com vostè comenta, de matèries primeres, però com dèiem, els famosos microxips, la indústria de l'automòbil és una de les indústries més potents del país, està aturada perquè no arriben uns elements tan... Abans els cotxes, el més important era el cigüenyal, els pistons, etc. Ara, si no hi ha microxips, no hi ha cotxes. Bé, doncs aquest és un exemple. Llavors, nosaltres el que volem fer és posar la taula, les taules, per parlar de tot això, de la sostenibilitat, de la mobilitat, de la indústria, del talent. Falten microxips, però també ens estem donant compte de que falta talent. Nosaltres ens trobem amb responsables d'empreses que ens diuen que no necessiten inversors, que necessiten talent. Per què de diner?
Què li falta a Barcelona per atreure talent?
Barcelona ja atreu molt talent. Jo crec que Barcelona ha de fer tres coses respecte al talent. Fabricar talent, és a dir, i això és una relació molt directa entre el món educatiu i el món econòmic. Ens estem donant compte que moltes vegades els currículums, diguem-ne, que s'estan estudiant en els centres educatius, diguem-ne, homologats, no responen a les necessitats que tenen les empreses. I el món econòmic avui està evolucionant d'una manera extraordinàriament ràpida. Tota la societat ho està fent. Li falta retenir el talent. I jo crec que això Barcelona ho fa bastant bé. Barcelona és una ciutat, malgrat tot, amable, etc. I li falta també atraure talent. També ho estem fent bastant bé. Però això no vol dir que ens hem de dormir als llaurers, a dir, bueno, com que Barcelona vas pel món i la gent diu que això de Barcelona és fantàstic i tal, doncs ja està. No, doncs no està. I entre altres coses, per això fem el Barcelona New Economy Week, perquè per aixecar el dit i dir, ei, Barcelona és la capital de la nova economia. Tenim 800 ponents. Hi ha la presència de 145 països de tot el món. L'any passat van ser 11, 145 països. I per tant, jo crec que és el fenomen més global que es fa a Barcelona, gràcies també a aquesta part digital. Si descomptem, per exemple, el mobile, que evidentment és un gran fenomen global. No? Però això col·loca Barcelona, continua col·locant Barcelona en el mapa.
Sobretot perquè també té la capacitat de que totes les empreses que s'hi apuntin, que encara se n'hi poden apuntar, si no vaig equivocat, que siguin d'aquí, en aquestes connexions internacionals tenen la possibilitat d'establir aquest contacte directe amb gent de fora, amb possibilitat de treballar en aquests espais de networking a partir d'aquesta col·laboració directa per entrar en el món de la indústria digital, del comerç, del talent de la ciència, la salut, la mobilitat, la sostenibilitat, és a dir, tot allò que en acostumem a dir l'economia, la tecnologia 4.0, que va començar sent només tecnologia 4.0 i que al final és economia 4.0, no? I que és intentar començar a canviar aquest model productiu, no, també?
Sí, és clar, és que és tot el que significa l'evolució de la societat en aquest principi del segle XXI, és justament tot. Abans nosaltres estàvem parlant de temes el que en diem temes sectorials, la salut, el trànsit... Ara la salut té que veure amb el trànsit, tot té que veure amb la sostenibilitat. Estàvem parlant de talent, ara és molt important el tema del talent. És a dir, tot està relacionat. Per exemple, tot el tema de la immobiliària, el real estate, està relacionat amb una cosa que és tan present a les nostres vides des de fa poc, relativament poc, que és el comerç electrònic i la logística. Per cert, en plena pandèmia hi ha una cosa que no ha fallat, que és la logística. Això és molt important, no es diu moltes vegades. Doncs això ho explicarem també en aquest Barcelona New Economic Week. I llavors hi ha un altre aspecte que jo crec que és destacable. Jo diria, estic disposat a ser, diguem-ne, a que em diguin el contrari, però jo diria que després de la Mercè, de la Festa Major, el Barcelona New Economic Week és el que es fa a més llocs de la ciutat de Barcelona de manera simultània, llocs emblemàtics. Estarem a 7 espais diferents a la ciutat de Barcelona. Estació de França, a la Casa Seat, a Telefònica, a l'antiga fàbrica d'Am, a la Pedrera, estarem a la Boqueria... I tot això passarà al mateix temps i, a més, amb streaming.
Després de les imatges d'aquest cap de setmana, una altra vegada a la ciutat de Barcelona, del que hi va passar, patia per la imatge internacional de la ciutat estant tan a prop d'un esdeveniment com aquest?
A mi el que em fa patir no és només per això que diu i la repercussió que pot tenir amb l'esdeveniment, perquè jo crec que és relativa, però a mi el que em fa patir és aquesta manera... Els botellots no són una cosa nova, eh? No. Jo recordo que fa molt temps doncs la gent s'ajuntava i es feia... Vull dir, no és una cosa... El que sí que és nou és com s'acaben. És a dir, aquesta violència, no?, en contra, diguem-ne, de les forces de l'ordre, etc. I jo crec que no només a Barcelona, sinó arreu d'Espanya i a Europa també, s'estan produint fenòmens que potser no acabem d'entendre, però que hem d'abordar molt seriosament.
Per què no els acabem d'entendre? Vostè va ser alcalde molts anys de la ciutat de Terrassa. És a dir, vostè durant molt temps va haver de captar quin era el pols de la societat i què hi passava, i els botellots no han arribat d'un dia per l'altre.
No, l'espai de lleure sempre és molt complexa, perquè és veritat que jo crec que la majoria de la gent va de festa, i tots hi hem anat de festa, més o menys, però és veritat que hi ha una part de la gent que, a més d'anar de festa, va, si em permeten l'expressió cultural, d'això va de mal rotllo. És a dir, va a la festa, diguem-ne, per... hem de saber distingir una cosa de l'altra. Però jo recordo que un alcalde em deia, oi, en tu ciutat no tenéis botellódromo? Digo, no, digo, botellódromo no. No tenemos. Nosotros ponemos un coche a la policía municipal y no hay botellódromo. Per què? Perquè els llocs, els locals, ara que es parla tant dels locals, diguem-ne, d'oci nocturn i tot això, jo crec que fan la seva funció, no? Però penso que nosaltres hem d'educar en que l'espai públic és un espai comú per tothom i no és privatiu d'una part, diguem-ne, de la població. I això s'ha de saber inculcar molt clarament. I jo crec, si em permet, diguem-ne, jo crec que hi ha mitjans de comunicació que ho estan fent molt bé, com vostès, que tenen un element pedagògic, i hi ha altres que potser no transmeten, diguem-ne, els valors que convé, no, a l'hora d'utilitzar aquest espai públic o a l'hora d'utilitzar les relacions entre les persones.
I li feia aquesta reflexió sobre si li amoïnava, bàsicament, perquè jo crec que fa una setmana i mitja, aproximadament, que el grup Barcelona Global, per exemple, parlava del que necessitava la ciutat de Barcelona a partir d'un estudi que havíem fet amb el banc de Sabadell, de què és el que necessitava la ciutat de Barcelona per atreure talent, no? I una de les coses que plantejava era econòmica, deia els salaris que s'han de pagar han de ser més elevats, per una banda, i de l'altra, necessitem que hi hagi una ciutat com la ciutat de Barcelona, hi hagi tranquil·litat social i tranquil·litat política, no? I això segurament és el que es va començar a alterar d'alguna manera aquest passat cap de setmana, no?
Sí, però és aquest passat cap de setmana i és en èpoques anteriors, etc. I jo crec que és veritat, la tranquil·litat social i la tranquil·litat política és fonamental. I sobretot també l'ambició. És a dir, de vegades tu te l'has de jugar i has de fer passes endavant. I Barcelona sempre ha sigut una ciutat amb ambició. No parlo només de les autoritats municipals, parlo de la societat barcelonina. Ara que aviat celebrarem els 30 aniversaris dels Jocs Olímpics, no va ser només un alcalde, que es deia Pasqual Maragall, el que va impulsar això, va ser tota una societat amb un lideratge molt potent, però que es va posar d'acord en fer aquest pas endavant a la ciutat de Barcelona. Jo crec que ara convé. Convé a la ciutat, convé per donar oportunitats a la gent, perquè hem de recordar que, parlant dels botellots, però hi ha molta gent jove que necessita treballar i no troba feina. I hi ha empreses que necessiten gent i no troben gent, talent. Per tant, aquesta situació, i en una ciutat com Barcelona, que té el tamany adequat per debatre tot això, jo crec que entre tots li hem de posar molta, molta ambició. Nosaltres, amb el Veniu, hem intentat justament això, posar ambició, jugant-se-la també, perquè l'any passat no sabíem què passaria, i al final va ser un èxit. I com li deia abans, posar Barcelona en el mapa de la nova economia. I això, tot això ajuda, també.
Dues qüestions relacionades amb l'actualitat abans d'acabar, senyor Navarro, si m'ho permet. Vostè és el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. S'ha aprovat el nou pla d'inversions de l'Estat en els aeroports espanyols i la inversió a l'aeroport de Barcelona no hi és. Vostè entén que s'hagi deixat perdre o que s'hagi perdut aquesta inversió?
Jo entenc que hi hagi una empresa pública que és Aena que hagi dit, escolta, si vostès no estan d'acord en fer una inversió de 1.700 milions d'euros, doncs nosaltres la tenim aquí, però ara, en aquest moment, el que necessitem és el consens, en primer lloc, de les autoritats, diguem-ne, del territori. No hi és en aquest moment el consens. Crec que és un error. Crec que s'ha de respectar, evidentment, el medi ambient, s'ha de respectar l'entorn. És veritat que l'aeroport de Barcelona està en una ubicació molt difícil, però també és veritat que els avions, molt aviat, funcionaran d'una altra manera. El boom que estem veient en el vehicle, els cotxes, etc., i vehicle elèctric, també passarà en el món de l'aviació. I el món estarà connectat per l'aire. I nosaltres hi podem ser, si tenim les infraestructures adequades, o podem ser una altra cosa molt diferent, com un exconseller de la Generalitat escrivia no fa gaire, podem ser la terminal satèl·lit de l'aeroport de Barajas. Jo no vull això, jo vull que l'aeroport de Barcelona sigui un centre de comunicacions molt important. Per què? Això té repercussió en l'ocupació. No estem parlant només de turisme, estem parlant de que avui les empreses miren el mapa del món i els és igual invertir a Barcelona o a Milà o a qualsevol altre lloc al món, cada vegada és més petit. I, per tant, triaran aquests espais en funció de les infraestructures, de l'ambient, de la seguretat i també en funció, diguem-ne, de la realitat que hi hagi en una ciutat. Barcelona pot competir a la Champions, evidentment, però això s'ha de treballar.
I una darrera pregunta. Li preocupa el futur de Nissan a la zona franca o comencem a tenir-lo ja en carlera amb aquestes 5 ofertes que hi ha damunt de la taula i que alguna serà la bona i que, per tant, no es perdrà aquest capital també de feina, ja que hem parlat d'ocupació, per tot el que implica la quantitat de persones que hi treballaven i que esperen, no?, un rescat, si em permet l'expressió, a partir d'una empresa que pugui quedar-se amb els espais i, sobretot, amb determinades produccions.
Sí, el tancament de Nissan va ser una malíssima notícia, perquè és evident que Nissan és una empresa molt important i bueno, l'anunci que tanquessin per un tema de política global del grup. Però jo li he de dir que sóc optimista. La nostra primera prioritat és resituar els treballadors i les treballadores de Nissan, i jo crec que això ho aconseguirem, i després que hi hagi una activitat industrial relacionada amb la nova economia, per tant, de llarg recorregut, i penso que això també ho aconseguirem. Tenim propostes sobre la taula que molt aviat s'explicaran i crec que seran molt bones solucions.
El senyor Pere Navarro és el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Avui ens ha acompanyat al matí a Ràdio Estel. Ha comentat l'actualitat política, però també hem parlat d'aquest viniu, d'aquest certamen que torna a la ciutat de Barcelona del 5 al 8 d'octubre. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé. Són 9:45 del matí. Pausa breu per la publicitat i continuem.
Ràdio Estel.
Una pista per tots els Android que tinguin l'app de Ràdio Estel. Per seguir-nos, descarregueu-vos la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Tots els serveis de sempre, ara, des de la nova app per Android. Ràdio Estel Oficial. Molèsties a la gola? Dolor? Irritació? Larindol és un complement natural en esprai que alleuja aquests símptomes tan molestos. Larindol, a més, reforça el sistema immunitari i et permet continuar amb el teu ritme de vida. Utilitza Larindol amb pròpolis i equinàcia per afavorir el teu benestar natural. Troba Larindol en herbolaris i a la teva farmàcia habitual.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en Elvira.
Real que necesito un precio low para pegarme un verano top con todo el hype.
¿Hype?
Sí, hype, en plan hype.
Sea lo que ha querido decir, la hemos escuchado. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los jóvenes tienen un 30% de descuento sobre cualquier precio disponible con la tarjeta más Renfe Joven. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en Renfe.
Soc Ignasi Miranda i cada dia us ofereixo des de Ràdio Estel el millor resum de l'actualitat religiosa i social de manera propera i serena. A 3:45 i a 6:45 de la tarda podeu escoltar-nos sense distància. De dilluns a divendres, molt a prop de vosaltres, les notícies del moment sense distància. Com dèiem, a 3:45 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància. L'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Tos, mocs, congestió nasal? Toshen és un complement natural que ajuda a alleugerir aquests símptomes incòmodes. Toshen, amb saúc, farigola i eucaliptus, posseeix un gran efecte expectorant i descongestiu. Utilitza Toshen i torna a respirar amb tranquil·litat. Troba Toshen al teu herbolari i per a farmàcia habitual.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Passen 3 minuts al punt de 2:15 del matí a la ciutat de Barcelona. Estem també pendents avui d'una concentració, manifestació, marxa lenta de taxistes que està previst que comenci cap a les 10 del matí des del recinte de la Fira de Barcelona, a l'Espai Gran Via i fins a la plaça de Catalunya. Això en una jornada en què el trànsit ja està sent complicada. Pendent d'aquesta concentració i marxa lenta i tenim la Sílvia Muñoz. Sílvia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què està passant i en quin punt ho tenim, això?
Doncs ara mateix centenars de taxis estan aquí concentrats davant del recinte de Gran Via de Fira Barcelona, com deies. A les 10 del matí tenen previst arrencar amb una marxa lenta, passant per l'avinguda Joan Carles I, Gran Via, plaça Espanya, un altre cop Gran Via i encara cap a direcció plaça Catalunya, que és el seu objectiu és estacionar-se als seus voltants, a Ronda Sant Pere, Ronda Universitat, Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya, on hi han anunciat que allà faran alguna acció directa, alguna acció sorpresa, perdó, davant de la seu de Frínau, que és un dels motius pels quals protesten aquest matí. Però tot i això no han confirmat quina acció és, per tant, veurem com serà el transcurs d'aquest matí i, per tant, hi haurà una part de Barcelona que quedarà col·lapsada per aquesta marxa lenta dels taxistes.
Gràcies, Sílvia. Doncs n'estarem pendents. Evidentment, qualsevol cosa que pugui passar, micròfon obert perquè puguis explicar-ho en directe al matí a Ràdio Estel, des d'ara i fins al punt de 1:45 del migdia, com sempre, al programa en directe i, per tant, l'ocasió de poder-ho explicar també cap a 10:15. Intentarem parlar amb algun d'aquests taxistes, algun dels seus portaveus per explicar els motius d'aquesta protesta. Sílvia, anem xerrant. Mira, la Sílvia ja s'ha posat a treballar, que en aquests moments teníem prevista aquesta atenció, em sembla, també amb els mitjans de comunicació. Els taxistes ho anem parlant al llarg del matí. A veure, intentem reprendre el fil al punt on ho teníem. Pere Navarro ha fet surf molt ben fet, com fan els polítics, estiguin o no estiguin en la política activa, de quin és el paper que ha de jugar el PSC. En aquest debat de política general, en qualsevol cas, conveníem tots plegats que al final es tractarà, després d'aquests 3 dies de debat de política general, de fer una anàlisi de danys, no? És a dir, tenim clar quin és el document de l'acord de govern entre Junts per Catalunya i Esquerra especialment, també la part dels apunts amb la CUP. La qüestió és, un cop s'hagin discutit políticament al Parlament, quin és el dany que s'han provocat, és a dir, fins on ha arribat l'esgarrapada, no, Joan?
De la proposta de la CUP sobre aquest referèndum i fins a quin punt això pot tensionar, no, també els posicionaments que hi hagi en relació al que ha de ser el que deien en l'acord d'investidura com l'embat democràtic en l'Estat, no? És cert que, per exemple, en l'acord entre Esquerra i la CUP no hi ha una calendarització d'aquest embat més enllà de la qüestió de confiança al 2023. Però és cert que el debat de política general, que sempre marca l'inici del període de sessions parlamentàries, no, ens ha de situar on som. Jo sí que voldria prendre una mica de perspectiva per veure com s'ha encallat aquest govern o fins a quin punt en aquest govern hi ha hagut les mateixes travetes que hi va haver en l'anterior. Si us recordeu, quan en Jordi Sánchez i en Pere Aragonès van presentar l'acord de govern als jardins del Palau Robert el mes de maig passat, van fer un acte de contrició públic, dient, en la línia del que en el seu moment, per exemple, havia arribat a dir el rei Joan Carles, no? De dir, perdoneu, això no tornarà a passar, m'he equivocat i no tornarà a passar. Tots dos van verbalitzar la certesa que l'anterior legislatura havia estat un desastre en termes de relacions i com això minava el relat independentista. Jo crec que això és molt erosiu en relació al debat independentista. Doncs bé, aquest govern que havia fet el propòsit d'esmena en això, jo crec que es troba en els primers mesos de la legislatura en una situació que no diria que és calcada, però sí que és molt semblant a l'hora de fer creïble el relat independentista en aquesta gestió del mentrestant, no? Sense un objectiu clar en termes nacionals, perquè estem en una fase de negociació amb l'Estat, no? I a mi em sembla que aquest segurament és la principal preocupació que s'haurien de plantejar els partits independentistes, perquè hi ha aquesta verbalització del 52% de la majoria parlamentària, però ensopegar legislatura rere legislatura en aquestes diferències que són clarament estratègiques, ja no només discursives, sinó clarament estratègiques, no sé si fa un bon bé al relat independentista. I una altra qüestió. Jo crec que som davant la legislatura del final del pacte entre els dos grans partits independentistes. En funció del que passi en aquesta legislatura, no dic que en la següent per força sigui així, però en funció del que passi en aquesta legislatura i el grau de discordància que es produeixi, jo crec que tots dos s'hauran carregat de raons per explorar altres aliances.
A veure, Sílvia.
Tenen necessitat de diferenciar-se entre ells. I aquesta necessitat de mostrar aquestes diferències sobre junts de cara al tema de la independència i Esquerra amb l'aposta que fa per la mesa de diàleg o negociació fa que no es creï un bon ambient entre els dos socis de govern. Les diferències que han de mostrar públicament de cara al seu electorat provoca unes divergències que acaben afectant el govern. I de cara al que deia el Joan, recordem que un dels motius que va endarrerir tot el procés de negociació entre Junts i Esquerra era perquè Jordi Sánchez deia que no volia un acord de confiança entre els dos socis i que aquest acord no tornés a passar amb el que havia passat a la legislatura anterior.
El problema és que això ho han dit unes quantes vegades, però tampoc se n'han acabat de sortir.
Perquè no hi ha confiança.
No van funcionar ni les colònies que van fer. Van fer unes convivències express que no van arribar ni a passar la nit junts, no, diguem-ne.
No existeix confiança entre els socis. No existeix confiança. No hi ha un clima que pensen que se l'estan fotent pel darrere cada vegada i realment és el que està passant. Què passarà en aquest debat? Doncs que veurem aquestes diferències. Però no oblidem que aquestes diferències no poden ser tampoc abismals perquè, si no, seran incapaços d'aprovar els pressupostos. Llavors, hauran de moure's en aquestes aigües de marcar diferències però arribant a acords per poder treure els pressupostos endavant. Si no, serà impossible.
Unes diferències, Josep Maria, que aquí tindran aquesta translació que explicava la Sílvia en aquests pressupostos, però que també des del punt de vista de la imatge que acabin transmetent com a govern i com a confiança mútua, serà un termòmetre d'amb quina força després es pugui veure aquest govern a Madrid de cara a aquesta taula de negociació, que si ja és torpedinada constantment per l'oposició i que està en la voràgina política aquí a Madrid, Josep Maria, si a més queda evident que aquí hi ha una clara ruptura o distanciament entre Esquerra i Junts, dinamita, no?, la imatge d'aquest govern amb el qual Pedro Sánchez accedeix a reunir-se, que és el gran retret que li fan dia sí dia també a Pedro Sánchez de Madrid.
No, bueno, a veure, dinamitat ja està, sí. És a dir, confiança, ho deia ara la Sílvia, no? No hi ha entre els socis i jo crec que tampoc hi ha massa confiança entre els governs de Madrid i de Catalunya. El que hi ha és una necessitat compartida. És a dir, jo crec que si la taula aquesta funciona, si el diàleg aconsegueix algun resultat, serà perquè hi ha dues persones a Espanya que ho necessiten molt. Una es diu Pedro Sánchez i l'altra es diu Pere Aragonès. I per què ho necessiten? Perquè volen seguir els seus respectius seus de presidència. És a dir, ni un ni l'altre vol marxar del poder, diguéssim, a la següent elecció. Tots voldran tenir com a mínim, tots, vull dir els dos, dos mandats. Per tant, faran tot el possible perquè doncs, per mantenir les apariències. Però això serà una llarga partida d'escacs. És veritat que també, a veure, Pedro Sánchez ja també té les seves dificultats amb la coalició amb Podemos. I, a més, ell té, diguéssim, una altra dificultat, que és la naturalesa del PSOE. El PSOE és un partit jacobí, absolutament. Això no ha canviat mai. A mi el Joan Tardà em deia fa anys, diu, Brunet, em deia, tu que coneixes Espanya, explica'm això. Doncs, a veure, qualsevol que conegui una mica...
Què l'explicaves? Quan en Tardà et deia això, no. Què l'explicaves, tu?
Tu que coneixes Espanya. Feia molta gràcia aquesta expressió. Doncs jo li deia que només calia recórrer una mica les cases del pueblo per veure com era el PSOE. I pensem que quan es va fer el 155 el PSOE doncs hi va ser. No, per tant, jo per això sempre, en fi, he pensat que això de parlar de l'autodeterminació i l'amnistia no passarà. És a dir, per què? Perquè no és que Podemos li creï problemes al Sánchez, és que els primers que li crearan problemes, i en aquest sentit, Podemos no li crearia per aquest costat, però per aquest costat li crearia molts al PSOE. Per tant, tothom, diguéssim, té un marge restringit d'actuació. I des de Madrid aquest debat servirà només per posar-s'hi el termòmetre, per veure fins a quin punt arriba la baralla entre els socis a Catalunya i per veure si el PSC, com dèiem, pot anar traient el cap en perspectiva més o menys d'un futur encara inconcret, però que, bueno, que prengui en compte algunes circumstàncies. Per exemple, mira, el pitjor que podria passar en el debat de política general avui a Catalunya és que la gent s'ho mirés de reull o amb desinterès. I els
en quin sentit ho dius, això, Josep Maria?
Ho dic en general per lo següent. Els partits, dic tots ells, eh?
Sí.
Això inclou des de Vox a la CUP, passant per tots els altres. Perquè hauríem de mirar el quadre de resultats de les darreres eleccions i fixar-se en una xifra que normalment, no dic que passi desapercebuda, perquè no passa, però que no s'hi posa l'accent. Tots pensem, com ara Alemanya, a veure qui es posarà d'acord amb qui, i qui pactarà amb qui pujarà i qui baixarà, el columpi aquest, no? Però s'ha de fixar la gent en el requadre de l'abstenció. Les últimes eleccions a Catalunya van ser molt diferents en quant al grau de participació i d'entusiasme de la gent a les de l'any 17, quan tot estava tan calent.
O sigui, l'any 17 va ser excepcional també en això, Josep Maria?
Perdona?
Que dic que l'any 17 va ser també excepcional, sí, en aquest sentit, no? És a dir, que era molt difícil trobar algú no mobilitzat en un sentit o un altre, diguem-ne, no? El 2017.
Sí, però que, a veure, amb els anys transcorreguts i amb la conflictivitat molt gran que hi ha hagut, l'abstenció passi pràcticament a doblar-se. En fi, clar que estem en situacions, les de l'any 17, molt excepcionals, com tu dius, però és que l'abstenció sigui pràcticament de la meitat de l'electorat. Noi, jo això ho trobo molt fotut per un país. Que la política i els polítics doncs provoquin tan poc entusiasme.
Passa que tu saps que aquesta setmana tot s'ha tornat a animar una mica. Hi ha hagut aquesta detenció de Carles Puigdemont. Trobo que ha baixat molt ràpid el suflet Madrid, no, Josep Maria? Com ha anat? Perquè de cop i volta dijous a la nit tothom es va animar, el Twitter va començar a cremar, tothom tenia ganes de fer un tuit, i em sembla que a partir de divendres ja vam veure clar aquí a Madrid que potser la cosa no acabava de sortir com esperaven.
Sí, no, saps què passa? Que si la política s'anima només per les sotracades, no, en fi, malament, no? Perquè llavors inclús pot passar que la gent acabi votant coses molt rares, no? I que, en definitiva, doncs, tot el que tingui a veure amb la racionalitat, l'equilibri i l'estabilitat sigui canviat per la disbauja. Per tant, jo no extremaria les coses, per entendre'ns. La detenció d'en Puigdemont, el que va provocar primer, clar, era una immensa curiositat de i ara esto por qué pasa, no? Però, clar, hi havia tot un joc subterrani que a poc a poc anem descobrint. I és que, a veure, ja fa mesos que es va discutir sobre la seva immunitat i l'estat espanyol, al tanto, l'abogacía de l'Estado, doncs el que va fer és explicar a Europa, bueno, concretament davant del Tribunal General de la Unió Europea, que oiga, si nosotros no le buscamos ahora, en poques paraules. És a dir, el que els va dir és que com que era europarlamentari i estava pendent la discussió sobre, de fondo, sobre fins a quin punt el protegeix la seva immunitat, que el Parlament Europeu havia aixecat, però que ell havia recorregut, doncs Espanya, a través de la representació, que es diu així, l'abogacía del Estado representando al Reino de España, el que va dir és, oiga, estén tranquilos, que no le perseguimos ahora. Clar, això, conegut pel Suprem, diuen que se'n van enterar així, doncs els va molestar molt, perquè, clar, ells sí que el tenen reclamat. I aquesta és la situació que es va produir. Quina conclusió en trec de tot això? Carai, doncs mira, que en aquests moments l'Estado, representat per su gobierno, no li interessa enganxar el Puigdemont, en aquest moment, perquè ho complica tot. I, per tant, doncs mira, probablement el Tribunal General del que estem parlant, en qüestió de dies, dirà que està protegit per la immunitat i tot continuarà igual de moment. Ara bé, el fet important i el que tornarà a animar els tuits, com tu dius, serà el dia que doncs, la justícia europea s'hagi de pronunciar d'una manera més o menys definitiva sobre si Bèlgica ha fet bé o malament no entregant a l'expresident i, en definitiva, els arguments que va utilitzar, si són acceptables o no.
Tot aquest procés...
també s'hauran de pronunciar d'aquí uns mesos. Uh-huh.
Tot aquest procés fa molt temps que dura...
Per tant, tornarà la calma xitxa, que se'n diu.
Aquest procés, de moment, fa molt de temps que dura, al llarg de tots aquests anys. Una de les persones que ens ha ajudat a través dels mitjans de comunicació a entendre-ho tot plegat és el Jordi Nieva. El Jordi Nieva és catedràtic de Dret Processal a la Universitat de Barcelona. Cada vegada que hi ha una notícia, sobretot que té a veure amb euroordres, ens ajuda tots plegats a entendre el que està passant, perquè no ens enganyem. Fins que no va haver-hi la qüestió de Puigdemont i l'exili amb la resta de consellers d'euroordres, tots plegats en sabíem ben poca cosa. El Jordi Nieva sempre ha fet l'esforç pedagògic i didàctic als mitjans de comunicació d'intentar-se explicar. Senyor Nieva, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos una altra vegada aquest matí. Llegint el diari El Periódico, vostè ja fa temps que hi col·labora també i que hi escriu, i avui escriu un article que es diu, a veure que ho digui correctament, que el tinc aquí davant, el meu llinxament tuitaire. Com ho porta?
Bé,
bé.
Una de saber que Twitter és el que és a dir, que una xarxa social és el que és, no reflecteix tant la societat com sembla i tot doncs s'amplifica, sobredimensiona. És com estar dintre d'un col·legi major, per les persones que han passat aquesta experiència, per un col·legi fins i tot normal, i clar, allà tot és una bombolla, tot el que és petit es fa molt gran de sobte, però no, en realitat aquí el que hi ha és un sentiment de frustració per part de persones que són molt seguidores de Puigdemont i que veuen cada victòria judicial com una bufetada a l'estat espanyol, i que aquesta vegada doncs les van veure magres en un primer moment i de sobte doncs va sortir en llibertat molt ràpidament i jo vaig advertir que això encara no s'havia acabat, és a dir, que podia acabar bé, però que això encara no s'havia acabat.
Clar, tot plegat, a vostè el va enganxar pràcticament en directe a RAC1, si no m'equivoco, divendres a la tarda, no?, que fins i tot va ser quan el senyor Alai, des de l'oficina de l'expresident, va sortir a explicar com havia anat tot plegat. Vostè va fer les explicacions que acostuma a fer perquè entenguem en quin punt es troben les euroordres, què és el que es demana, què és el que no es demana. Va posar damunt de la taula la possibilitat de que Puigdemont acabés sent extradit, perquè aquesta possibilitat encara existia. De fet, encara dilluns Puigdemont ha de tornar a Sàsser i, per tant, allà coneixerà la decisió de la justícia, i a les xarxes el van deixar a caldo, senyor Nieva.
Sí, no, home, per posar...
Per dir-ho planerament, vull buscar moltes expressions.
Però... Sí, no, però aviam, és que tampoc és nou. Jo m'he passat 4 anys criticant el procés davant del Tribunal Suprem amb els altres líders independentistes, i llavors les bufetades han caigut des de l'altra banda. És a dir, és que és una cosa que quan publiques, quan dius coses en públic, doncs has d'acceptar i has de saber que són així. El que passa és que... O sigui, així com altres vegades doncs és senzillament doncs bueno, que la gent no vol veure doncs una determinada cosa perquè no li acomoda a la seva ideologia, aquí el que era més curiós és que l'entrevista va anar molt bé, jo vaig estar molt content, el periodista també, i després tots dos ho hem parlat, i la veritat és que estàvem molt sorpresos del que havia passat, no?, i de com la majoria de la gent no havia sentit l'entrevista sencera i s'havia quedat només amb la cosa de compte que això encara no s'ha acabat, no? I, això...
Se li han passat les ganes de seguir-se explicant els mitjans de comunicació, no?
No.
No? I què passarà dilluns, professor Nieva?
No, el dilluns, aviam, aquí hi ha dues opcions. L'opció còmoda, que és la que acostuma a funcionar normalment amb qualsevol administració pública, i la justícia en certa mesura ho és, la solució còmoda és dir, escolta'm, és immune, no ens molestin més, i que se'n vagin amb una altra banda amb aquest tema. I aquesta acostuma a ser la més encertada. El que passa és que, clar, no es pot fer volar coloms, perquè també és possible que el tribunal italià entengui que Puigdemont ja no té la immunitat i que s'està fent una interpretació generosíssima de la possibilitat de moviment que té per anar a les sessions del Parlament Europeu, que és l'única cosa que va dir el Tribunal General de la Unió Europea quan li va denegar la mesura cautelar de mantenir-li l'immunitat. I li va dir, no, vostè no la té, el que passa és que vostè el que sí pot fer és anar a les sessions del Parlament Europeu I, clar, i el tribunal ho va dir en aquell moment pensant que el mal que faria seria anar de Brussel·les a Estrasburg, passant per França, i s'està, però clar, ningú va pensar que pensaria pràcticament, doncs vaja, visitar qualsevol país de la Unió Europea i a partir d'allà doncs, fer el mateix, perquè això no és el que diu l'article 9 del protocol 7 de la, per dir-ho tan tècnicament, però és que és bo mirar-se les coses, no?
Perquè des d'un punt de vista tècnic, el que li ha passat ara a Itàlia és que entenc que el que s'ha fet és demanar una euroordre nova a Itàlia, no? I que és la decisió que s'ha de prendre a Itàlia, no? És a dir, el Tribunal General de la Unió Europea es va pronunciar sobre una euroordre que s'havia presentat a Bèlgica.
Bueno, m'alegra que ho
digui així. Bueno, jo ho pregunto, eh? Vull dir, una mica és el que m'ha semblat entendre, diguem-ne, que quan tu presentes una euroordre no és vàlida per tot arreu i ja està, no? Sinó que tu has presentat una euroordre a Bèlgica i ara entenc que el que s'ha fet és demanar-la a Itàlia.
Això és el que estic intentant explicar des de divendres i costa molt d'entendre que efectivament és així, no? He sentit tot tipus d'anàlisis, d'articles fins i tot, de persones que, esclar, que no és només que no siguin juristes, és que, malgrat que ho siguin, el tema aquest de les euroordres i de la tasca del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una matèria molt restringida dintre del món del dret i que gairebé ningú n'és especialista. Llavors, clar, costa d'entendre com va això. I, efectivament, és el que vostè acaba de dir. Hi ha una euroordre bèlgica, aquesta és la que l'advocacia de l'Estat diu que està suspesa, és aquesta només perquè... Però no perquè la suspengui el Tribunal Suprem, la suspèn Bèlgica. La suspèn Bèlgica i el Tribunal Suprem, evidentment, ho assumeix. I ningú es planteja que anirà a altres països i que a partir d'aquí, doncs, clar, es poden activar noves euroordres, com és el que ha passat a Itàlia. I ara el que també podria fer dilluns vinent, ja per esgotar totes les possibilitats, el que podria fer dilluns vinent la justícia italiana, i seria absolutament encertat, seria dir, escolti'm, aquí estem discutint si aquest senyor té immunitat o no. Jo també suspenc. Fins que això es resolgui, que és el mateix que ha fet la justícia belga, i seria, des del punt de vista jurídic, el més correcte i el que, sens dubte, jo faria com a jutge.
Senyor Niva, li sembla si dilluns parlem, dilluns o dimarts, perquè tampoc no sabem això quan trigarà la resolució i el professor ens acaba d'ajudar a entendre-ho tot plegat.
Dilluns o dimarts, perdó, perquè això sembla una conversa privada, però dilluns o dimarts tinc 8 hores de conferències els dos dies. Però...
Trobarem un espai per dimecres, doncs no pateixis. Ja, això ho arreglem ja fora d'antena i trobarem un moment de la primera setmana per explicar-ho.
Trobarem un espai.
Que vagi molt bé, una abraçada molt forta.
Perdó, abans d'acabar, és que no he sentit la persona que parlava abans, no sé qui era.
El Josep Maria Brunet.
Ah, perfecte, doncs molt de gust i molt bon dia.
Que vagi molt bé, una abraçada al Jordi Nieva, que és catedràtic de Dret Processal a la Universitat de Barcelona, que l'hem escoltat aquí i a molts altres mitjans de comunicació en tot aquest procés. No sé si l'heu pogut veure, Sílvia o Josep Maria o Joan, diguem-ne, el que avui estava explicant, no? Que va ser fer l'anàlisi del que podia passar-li al president Puigdemont a Itàlia i que està per veure i que es decidirà dilluns, no? I cada cop i volta, quan va obrir el Twitter no donava l'abast, diguem-ne, no? Dels comentaris que li havien fet. I això és una cosa que pot passar, és a dir, pot arribar a passar que un dia hi hagi un país que decideixi que tira endavant una ordre d'extradició, no?
Sí, a veure, és una situació de linxament i els que fem periodisme polític ho hem patit publicant informacions i jo mateix, per exemple, publicant el llibre Enemics Íntims m'hi he trobat amb el meu company, amb l'Oriol Marc, i això respon a una cosa. Jo crec que és un debat molt interessant perquè ve de lluny, i jo crec que això està relacionat amb un fet, que és que durant el procés han importat molt poc els fets i massa les opinions. I això és una notícia pèssima per al periodisme polític. I em sembla que tots els que ens dediquem a això i que hem cobert des de primera línia, podem-ho dir així gairebé, des de la trinxera, els anys del procés, d'una manera o una altra, n'hem sortit esgarrinxats i ens hi hem trobat. I és una demostració més el que li va passar al professor Nieva de com hi ha militància en relació a la lectura dels fets. És a dir, que no importa tant què passa o què pot passar o l'anàlisi del que ha passat, com el fet de la militància ideològica que tu tinguis i el filtre que hi apliques. I em sembla que això és, ostres, per als periodistes és una pèssima notícia.
El problema també de tot això, Sílvia, és que hi ha molts partits polítics que quan han començat a aplicar, jo ho diré així d'una manera rasa, diguem-ne, han començat a aplicar el màrqueting a la política, automàticament la política s'ha acabat convertint més en això que no pas en els fets, no? En el discurs i en com expliques les coses, que no pas la cosa en si i què ha passat i què és el que pot passar, no?
És un activisme al final, i els militants són activistes. Si els hi agrada el que opines, doncs t'ho fan saber, i això està bé. I si no els hi agrada, també. I el problema és que tots li donem massa importància a les xarxes socials, i les xarxes socials han de tenir la importància que tenen, perquè el que està ficat a dins de Twitter al final és un petit món, i no pots parlar o no pots comunicar o no pots opinar.
Sí, el que passa és que en política han descobert que aquest petit món també vota.
Sí, no? Però no estan tots.
No, però hi són, però són vots. És a dir, no? Vull dir, qui hi és té dret a vot. No tothom, però n'hi ha uns quants que tenen dret a vot i són gent, a més, que està molt mobilitzada políticament.
Bueno, sí,
no? I segurament aquí és on hi ha la clau, diguem-ne, d'aquesta alimentació continuada del que hi ha a les xarxes. No?
Són gent molt activa, és veritat, i estan organitzats. És que això la gent no ho sap, però estan organitzats a dins de les xarxes socials. És a dir, quan comença un, ja són vots, ja són molta gent.